Demanem la paraula a la doctora Rosa Gratacós, que és professora emèrita de la Universitat Autònoma i és especialista en educació sensorial i ha treballat molts anys dintre d'escoles on tots els alumnes eren discapacitat visual i ara ha vist també com s'obria l'escola inclusiva, a part de moltes altres coses que us he explicat en classe.
Passes el micro.
Hola a tots.
Bé, i jo us vaig a parlar amb un altre to, en el sentit d'un altre to, d'un nivell, començant pel començament. En Manel ha explicat tota la seva vivència, tot el que ha fet i el que fa i el que farà, i una realitat, diguem, que és mai dit, i amb tot respecte, des d'un punt de vista diferent. És a dir, la nostra lluita des de l'ensenyament ha sigut fer que totes les persones tinguin aquesta igualtat. I com molt bé ha dit en Manel, abans les persones cegues se'ls tenia, o d'un qualsevol altre handicap, se'ls tenia a part o amagats, ha dit la paraula amagats, perquè en realitat jo he conegut casos flagrants, doncs, de que els nens aquests que tenien alguna discapacitat no sortien de casa. És a partir dels anys, qui dona el primer toc de posar que les persones siguem iguals independentment de l'estat en què de salut mental o psíquica o sensorial que tinguem, va ser la ONU després de la Segona Guerra Mundial. Però, un moment. És a partir de la Declaració Universal dels Drets de l'Home que la UNESCO té un gran apartat sobre els drets humans, dels quals jo he recollit i he sintetitzat, com en tota la xerrada, doncs de que sigui només el més essencial perquè cobreixi el màxim, amb aquest temps que tinc, donar el màxim d'informació. Per tant, és molt important, a partir de la UNESCO, doncs el que totes les persones tenen el dret a participar lliurement de la vida artística i cultural de la comunitat, tema que ens toca avui. Llavors, la UNESCO vetlla per totes les persones i en tots els àmbits. Evidentment, jo només parlaré de l'educació artística i del patrimoni cultural, que és el que pertany a la nostra àrea, la d'avui. Llavors, per més informació, demaneu. I és a partir de la UNESCO i de la ONU, quan en els països que tenen la democràcia, en Manel ho ha dit abans, és quan es posa el toc d'alarma en què hi ha d'haver aquesta igualtat de les persones com a ciutadans, perquè abans érem súbdits, amb la democràcia som ciutadans, i llavors els ciutadans tenen dret a participar de la vida cultural, estiguin a l'àmbit que estigui. Aquest article està escrit al peu de la lletra de la Constitució Espanyola del 1978. Llavors, en tot cas, ja us en deixaré una còpia per no llegir-ho tot, perquè si no ja tinc molta informació. Per tant, en els països amb democràcia es té en compte aquesta igualtat. I també ho ha dit en Manel, que tots, absolutament tots, tenim algun handicap. Però parlem d'un handicap, diguem, que el podem podem portar bé. En canvi, hi ha handicaps que necessiten un reforç, i que és el de que parlarem avui, amb la dificultat de deficiència visual. I veiem, també ho ha dit l'Anna, doncs, que jo tinc experiència d'haver treballat en les escoles d'abans de la Constitució, en la qual eren escoles especials, n'existeixen encara, i aquí a Espanya es pot triar. A Itàlia, per exemple, no. A Itàlia tots els nens estan integrats. Anglaterra, Espanya, França, Bèlgica, hi ha les dues opcions. És a dir, si tens un nen amb una discapacitat, poso el cas de la ceguesa perquè és el tema d'avui, doncs abans hi havia les escoles especialitzades en què tots els nens eren cecs. I a partir de l'any 78, aproximadament, s'integren absolutament tots. Llavors hi havia aquesta possibilitat de poder escollir ara només van amb l'escola especialitzada els nens que tenen, a més de la ceguesa, algun altre handicap, sigui motòric, sigui mental, llavors ja, però ja reben, perquè integrats, com que la família pot triar, poden estar dintre d'aquesta escola i, dichosament, cada dia són menys aquests nens. S'opta, quasi tothom opten per poder-los integrar. Llavors, els àmbits que intervenen en aquest procés, com veieu, és el familiar, l'educatiu i el social. Veiem, en l'àmbit familiar, és el primer que rep el nen. Evidentment, el nen se socialitza a partir de la família, que és el primer àmbit en el que es troba i viu, i llavors necessita que aquesta família tingui un suport, suport que es dona a través de diferents... Jo explicaré el que funciona dintre de l'escola, però que també aquest suport ja és de diferents àmbits, que en Manel també n'ha parlat. Anem a veure en l'àmbit educatiu. No parlo de les diapositives que han estat seleccionades en cada moment perquè il·lustrin la frase en què explica el que ens interessa saber. I vaig fer el comentari, doncs, ja que estem en l'àmbit educatiu i estem en un àmbit de mestres o futurs mestres, doncs en l'àmbit educatiu, doncs, potser és bona la frase final, que diu: no s'ha de treballar perquè un individu sàpiga com ser sord, cec o paralític cerebral, sinó que sigui un ciutadà competent. Ho he dit abans, que això, la Constitució, en aquest rang de ser ciutadans i de tenir tots els drets, en els estats que tenen democràcia sí, però en altres àmbits, en altres estats que no és així, tot el que és l'handicap continua sent discriminat, absolutament discriminat. En la diapositiva, la de la dreta de la imatge, que jo ho veig al revés, a la dreta de la imatge, és un modelat d'una nena d'11 anys, que és el seu retrat, i a la dreta és un dibuix fet amb un paper especial de relleu. El relleu és, en parlaré després, quan en el suport que reben hi ha imatges en relleu. Fa falta fer moltíssima recerca sobre la manera de representar i percebre tot el que és pla, perquè és absolutament virtual, la qual cosa es necessita molta recerca. Jo, amb col·legues francesos, italians, belgues, n'hem parlat del tema, trobem que és absolutament necessari que hi sigui, però estem caminant per trobar un camí que sigui més positiu, perquè quan fem coses, és que no en sabem més, sempre anem al màxim. Però és evident que amb una bona recerca per saber o trobar nous camins és absolutament necessari. Anem a veure en l'àmbit social. La frase és de l'Albert Rosa i l'Esperança Ocheita, que tenen un llibre sobre psicologia de la ceguesa, i és maca la frase final, que diu: freqüentment el resultat de la idea que tenen els altres de la deficiència és el que ens dificulta aquesta integració social. En Manel ha dit que tothom és bo i t'ajuda, però la integració social no és això, és, en parlarem al final, és de que els drets del ciutadà estiguin en el món familiar, del treball, de la societat, i ell ha posat tots els exemples en els quals s'està batallant de que s'arribi a aquesta igualtat, tinguent en compte i siguent conscients de que hi ha una barrera entremig, que és la que volem ajudar a superar o fer o aplanar. En la diapositiva era... ara no sé si la sabré girar. No, que després no tindré temps. Eren uns nens en el Parc Güell i l'altre eren els nens a la piscina. En aquest sí que ja són nens integrats, o sigui, a la piscina que s'entrenen, hi ha els nens cecs i els nens vidents que tenen la mateixa entrenadora, no tenen les mateixes marques. Llavors, quan són nedadors i tenen clubs de natació, per si es volen, que necessiten, esclar, necessiten un monitor per saber quan han de girar, o sigui, necessiten més coses que una persona vident, però que existeixen clubs, existeixen ajuts i poden competir. En aquest cas és en els Paralímpics, perquè és evident que tot el que és competició, si hi ha una diferència, no arrenquem amb les mateixes condicions. I llavors, per aquesta raó, es procura que sigui el mateix però diferent. La integració escolar dels nens cecs i disminuïts visuals, veieu que ara en aquests moments i a Catalunya és quasi el 100%, i reben un ajut per part de el que se llama, ai, se llama, no, com que ho escric en castellà, a mi em surt, del Centre de Recursos Educatius, que és, no sé si n'hi ha algun altre, Manel.
No, jo, Joan Amades, però jo no es diu Joan Amades.
No, no és el Joan Amades, no, no.
Abans ara, es deia Joan Amades, es diu Centre de Recursos
Educatius. Sí, és quan hi havia treballat jo, era el Joan Amades, era un altre àmbit. Ara està situat a la Gran Via de Barcelona, però jo he portat les adreces aquí a Girona. No existeix un centre de recursos, però sí, com diuen en la primera frase, té convenis de matèria educativa en totes les administracions educatives de les comunitats autònomes. Per tant, si esteu en una escola i teniu un nen de baixa visió o cec, sempre rebreu ajut a través del centre de l'ONCE, que té conveni amb el Ministeri. En realitat, esclar, qui dona més informació és una persona que en sap molt, però a França està fet, està d'una manera diferent, a Itàlia també, però aquí funciona d'aquesta manera. Llavors, a través d'aquests centres, en la imatge veiem un nen que un ho veu en la pantalla i l'altre, la tercera nena de la... Bueno, la tercera nena més cap al fondo, ho està mirant, llegint amb una imatge plana, el que els altres veuen a la pantalla. Llavors aquesta interrelació que hi ha entre uns i els altres fa que el nen integrat aprengui, però que els vidents aprenen dels cecs i els cecs dels vidents. Sabíeu que els nens que estan integrats, els nens que tenen en la seva classe un nen amb deficiència visual, prenen el braille, l'acompanyen, l'ajuden, juguen amb ells. És molt important que aquesta integració comenci a l'escola, que després tindrem menys dificultats a mesura que els nens es facin grans, ja que la sensibilització, educació, jo en diria més aviat, sensibilització, comença des del començament, des del principi. I quan parlen els polítics i parlen diferents persones o personalitats del món literari, això s'ha de començar a l'escola, això s'ha de fer a l'escola, això s'ha de començar a l'escola, doncs això s'ha de començar a l'escola. Afirmo. Bé, doncs en aquest centre de recursos, els que som més grans ubicats a Espanya, estan els d'Alicant, Barcelona, Madrid, Pontevedra i Sevilla, per fer els quatre punts físics de tot l'àmbit nacional. I llavors veiem els materials que hem utilitzat, els que hem treballat amb nens cecs, que és, podeu anar llegint, adaptacions dels llibres de text. Hi ha també un altre vessant que s'hauria d'investigar moltíssim, que són els llibres de contes passats a relleu, que jo tinc serios dubtes de com arriben i que per això es necessitaria una recerca bastant feta a fons per veure en quins paràmetres doncs que la UNESCO donés uns certs paràmetres per unificar criteris, però mentrestant anem fent amb la mesura que tothom pot per donar a conèixer els nens, que si jo, el Pocoyo, els que estiguin de moda en aquests moments, que els nens secs puguin tenir la mateixa informació que reben els nens vidents en la televisió o en els contes. És a dir, es fan transcripcions en relleu que bé o malament arriben per tenir una idea de les formes, perquè una altra cosa és que ho toquin, però l'altra és que rebin tota la informació i la formació auditiva, o diguem-ne, intel·lectual, que és una altra manera, és l'altra font amb la qual els nens saben i es posen en el mateix to en els programes del currículum, que és el mateix de l'escola, o sigui, l'escola explica el mateix per tothom, i llavors el material que necessita el nen, que podria ser un cec però podria ser d'un altre handicap, tenen sempre el suport de fora. Si és dintre de la ciutat és un mestre itinerant, si és a fora continua sent un mestre itinerant, i si necessiten molt aquest suport van una, dos o tres vegades en el centre on acaben d'aprendre a través d'un material específic, el que no es pot arribar quan en una aula, si són 20 o 30, llavors, tot i que s'adapta amb temps i s'explica exactament la mateixa lliçó, hi ha coses que són absolutament visuals i llavors aquí és on s'ha de pal·liar aquest impàs. Com veieu, hi ha les adaptacions al braille, les calculadores, els programes adaptats a l'entorn dels Windows, les telelupes per veure un tamany més gran. També hi ha els ordenadors amb pantalla gran i amb caràcters grans, que és una manera de poder utilitzar els mateixos ordinadors que tenen els nens, però amb l'adaptació, que és el que fa el centre de recursos, que a la llarga suposo que amb el temps podrà ser d'una manera més fàcil que hi puguin accedir més d'una manera més senzilla. I ara anem a veure doncs, l'educació artística, que és la que pertany a la nostra àrea, l'Anna, la Roser i jo, que som del mateix departament. Com veieu, hi he posat un laberint doncs, per dir que precisament no és un laberint. No hi ha cap diferència exceptuant en què les explicacions han de ser molt clares i que l'execució dels treballs, la manera de fer, és més lenta. Però és més lenta en els aprenentatges, en tots els aprenentatges. Hi ha una lentitud, com parlava de les maquetes, en Manel, doncs quan visitem una maqueta i que som molts, en tens una idea, però si en vols saber molt, és lent, perquè la imatge es va fent a mesura que vas tocant. Llavors, la imatge d'una torre de la Sagrada Família, per molt que t'expliquin que és una columna parabòlica i pots donar la forma de l'arc parabòlic o aquest dit o així, o un arc de mig punt, quan ho fem la bòveda de canó, ho fem així, que és fàcil que s'ha de preparar, que a vegades s'improvisa però en general es prepara, de coses senzilles i a partir del propi cos doncs, de que puguem entendre les formes, doncs sovint ho fem, però esclar, reclamem dintre de la nostra àrea que per conèixer tot el patrimoni artístic sigui, hi hagin aquestes maquetes que permeten tenir una visió de l'espai molt diferent de que si tu l'aprens caminant, que és veritat que s'aprèn caminant, però que si saps per on vas i on és i per què, doncs és molt millor. Per tant, a dintre de les diferències, i dir que tot el que es fa per les persones cegues o que pensem perquè puguin comprendre les persones cegues va bé per tots els nens. Ho explicaré quan fem la visita al barri gòtic, que les maquetes serveixen per ubicar-se tothom i tenim unes recerques bastant importants de veure com, si volem que sàpiguen on és la plaça de la Catedral i la plaça del Rei, vist en la maqueta, es fan la idea de quins camins poden seguir. I llavors rarament s'equivocaran si ho saben abans. Si improvisem és evident com tots ens hi perdem. Sigues evidents. Anem a veure els objectius generals de l'àmbit educatiu. El primer, comunicar, compartir i dialogar a partir d'experiències educatives flexibles, és a dir, adaptables, que serveixin per tots i que tinguin en compte aquesta diversitat, que sovint no hi pensem, només és un toc. Un altre seria adequar les experiències educatives a les necessitats de tots els infants, inclosos els que tenen diferents handicaps, perquè jo parlo de ceguesa, però canviant el protocol pot servir pels nens sords, els sords cecs sí que és més difícil, Manel, m'he trobat jo amb algunes...
Les discapacitats són molt, molt complexes.
Molt complexes, i molts nens ja estan, quan tenen pluridificiència, ja estan en escoles específiques, i llavors sí que no es pot tenir en compte el currículum, ha de ser una adaptació, amb la mesura que es pot, perquè és molt ha de ser individualitzat, i llavors sí que és quan hi ha una plurideficiència, els nens difícilment poden estar integrats perquè l'atenció que s'ha de tenir és individualitzada i en la classe en tindreu 27 ara, quan són a la ràdio?
De 25 a 30.
De 25 a 30. Jo havia estat en classes de 40 i de 60. Si us en recordeu, Anna, Roser, quina època. Anem a veure un altre objectiu, que és estimular, i això és molt important, i ara es fa, anys enrere, això ni somiar-ho. En canvi, en la creació de noves experiències educatives recuperant el patrimoni, és a dir, el que fan les institucions, el que fan els museus, el que fan les exposicions, ara sí que les escoles hi van, però uns anys enrere, jo recordo les primeres vegades que vam anar a museus amb el grup de Torre Bonica, era una cosa que tothom ens feia pas perquè era una cosa estranyíssima de que sortíssim de l'escola per anar al museu. En canvi ara, aquí mateix, aquest, el Museu d'Història d'aquí, hi ha el Departament d'Educació i moltes sales tenen el Departament d'Educació que fa que adaptin d'una manera puntual les exposicions o una part del museu, evidentment, no tot, una part del museu que s'estigui exhibint en aquell moment. Ara vaig a passar ràpid perquè hi ha un gazapo, com que estava escrit sujeto, passo els elements que configuren el subjecte, l'entorn cultural i l'art. Passo perquè torna a haver aquí un gazapo, me'n vaig donar quan al vespre i no hi podia fer res, perquè ja estava gravat. Anem a veure el subjecte, que són les persones cegues integrades, l'entorn cultural, que seria el patrimoni cultural amb els béns naturals, que és el que deia abans en Manel, que utilitzem molt tots els sentits en la metodologia, en tornaré a fer èmfasi a això mateix, que serien els parcs o serien els entorns naturals. Això en les escoles, quan tenen un nen integrat, sí que ho tenen en compte, però que també la mateixa metodologia, ho veureu després, és per tots els nens. És a dir, la utilització dels sentits, per exemple, que un temps enrere era molt bé que ho facin els petits, i a mi en alguna escola m'havien arribat a dir «Usted déjese de monsergas y enséñeles a contar», dit així en una reunió de pares. O sigui que ara tornem a recuperar coses que nosaltres creiem que sempre hi haurien d'haver sigut, que les hem utilitzat, però que estan també en els currículums. I ara, com que ja es treballa, cada escola es pot escollir els seus itineraris, doncs és, dichosament, ha millorat respecte abans. Anem a veure en els béns històrics artístics, que serien els museus, que n'he parlat abans i que en parlaré després, exposicions puntuals, en la imatge és l'exposició de l'Henry Moore, però del 1983, i l'any passat hi va tornar a haver l'Henry Moore, vam repetir la visita amb persones que ho havíem vist de quan eren nens, i vam repetir que hi vam anar amb els de l'associació, i va venir...
Caixa Fòrum.
Sí, la Caixa Fòrum, van venir gent que ho havien... per veure si recordaven les característiques de l'Henry Moore com un escultor molt emblemàtic. Quan coneixem un autor, has d'explicar els trets que defineixen aquell autor per reconèixer-lo i per poder-lo disfrutar i per saber més coses. Llavors ens vam donar compte que sí, que si hi posem èmfasi, és evident que algunes coses recordem i les altres les oblidem, però tenim l'avantatge de saber on anar-les a buscar. Mostres, hi ha més coses, tallers. L'art, que és la base de la nostra disciplina, en diferents enfocaments, i com diu Xelomó, l'art es divideix en diverses teories antagòniques i complementàries, com la fenomenologia, la psicologia, la sociologia, i el formalisme i l'anàlisi estructural. Sigui el que sigui, el que nosaltres hem de tenir darrere fons dintre de l'educació artística és que hi hagi l'art. No és això de fer manualitats, de fer per al fer, sinó que tinguem un referent, com podria ser un centre d'interès, doncs, el barri, el que tenim en el barri, si hi ha escultures, com sigui, el que hi hagi darrere fons l'art i la contextualitzar tot el que fem. Anem a veure com aprenen. I aquests són un possible camí, començant per la percepció, la primera font de coneixement. Aquí, com veieu, en els sentits, no hi he posat el de la vista, pensant o en respecte en els nens que estem parlant de baixa visió o amb ceguesa, però de la percepció es fa, de tot seguit de la percepció es converteix en coneixement, que és la comprensió d'idees i de conceptes i que tinguin una construcció significativa, i perquè si estem enriquits i comprenem, estem enriquits interiorment, i l'expressió sempre és una cosa que va de dins a fora. O sigui que si no enriquim en els nens interiorment, que tinguin interioritzades, val que la redundància, formes, maneres de fer, autors, èpoques, si no tenen aquest l'interior a través de l'observació de moltes maneres, puguem enriquir el nen interiorment, no serà capaç d'expressar res. Parlem, en aquest cas, de l'expressió a través de les arts plàstiques o de les formes, però aquesta expressió ve en tots els àmbits que comporta l'art: la literatura, el teatre, la dansa, la música i les matemàtiques, segons alguns. Ara això ja no entraria en debat jo. O sigui, i finalment, si comprenen i s'expressen, hi ha una vessant de la qual, així com l'expressió la tenen més els que són artistes, però la manera d'expressar-se està innata a totes les persones, l'apreciació sí que entendre que tots som, apreciem, hem de saber mirar, veure i poder donar una opinió d'això que hem vist. I quan digueu encara que digueu no ho entenc i no m'agrada, ja has donat l'opinió. Per tant, aquesta part d'apreciació la tenim absolutament tots, però és evident que s'educa a través de la percepció, la comprensió i l'expressió. Llavors es tindrà molt més un grau d'apreciació molt més elevat, i que aquí ja ve tota l'educació de la sensibilitat, que va inclosa a tots quatre àmbits. Anem a veure els sentits, ja que com a exemple he posat la visita al Parc Güell, i per tant, per sintetitzar, perquè he anat tancant, perquè si no, en lloc de 20 minuts podrien ser 2 hores o en podrien ser 20. Per tant, he anat tancant. Anem a veure els sentits: l'olfacte, sentit que permet detectar la presència de substàncies volàtils i el medi ambient. Després no sé si tu parlaràs del jardí del temps de flors, en parlaràs? Sí? Doncs en aquesta diapositiva no és precisament, és per saber les plantes aromàtiques, però la qüestió és conèixer les plantes aromàtiques. Hi ha un munt d'exercicis que avui no en parlaré, en parlaré un altre dia si voleu, doncs prèvies a fer tots els exercicis d'olfacte, de sabor, de tacte. O sigui, hi ha una sèrie d'exercicis ja inventats per Montessori i de Croly d'anys A, i que van néixer igualment, tal com he fet el comentari abans, pensant en els nens que tenen algun handicap, però que després serveixen per totes les criatures, tots, perdó, la paraula criatura, per tots els nens i nenes escolaritzats. El treball aquest era precisament per conèixer les plantes aromàtiques ubicades en el jardí a través d'una maqueta senzilla de l'escola, i saber que la herba Lluïsa estava a la part de darrere i que el llaurer estava a la part de davant. Per tant, amb un branquilló els nens havien de trobar on estava ubicat. Ubicaven aquesta planta dintre de la maqueta amb una bola de plastilina i el tronc de l'herba Lluïsa o del llaurer. Aquest cop va ser fet per primera vegada d'una manera molt senzilla, i perquè no totes les escoles tenen jardins, no totes les escoles tenen plantes aromàtiques, però que es pot fer de moltes maneres, amagant una planta, posant-hi un test, doncs bé, es pot fer. Si un vol, es pot fer tot, quasi tot. Anem a veure el gust, sentit en el qual percebem els sabors. No en parlo perquè també hi ha molts exercicis que ja en parlarem un altre dia si voleu, però en la diapositiva és molt emblemàtica la diapositiva, perquè vam fer una visita a la neu que sense trineus, amb uns plàstics enormes, baixaven les baixades, i que van venir uns nois monitors que els van portar en els seus esquís agafats, i que va ser un record especial. Però jo, com a de tota l'excursió a la neu, a mi el que em va més impressionar va ser el saber que la neu, que els hi havien explicat que era la neu, però quan la toques és una altra cosa. Però això va ser a la sortida del tren. O sigui, la neu és tova, és freda, i quin gust té, per molt que sàpigues que és aigua. Bé, això és l'oïda. Bé, el sentit que permet conèixer els sons, això previ al sentit, independentment de la música que has parlat tu, que també és l'oïda, parlem dels sons en un to, diguem, més d'educació, de discriminació de sons, de sons diferents, de saber què és el que estàs tocant, que amb els nens ho solem fer amb els ulls tancats, tots els exercicis aquests sensorials sovint ho fem amb els ulls tancats per tenir un grau de concentració. Res a veure amb la ceguesa, sinó per el grau de concentració que comporta el poder tancar els ulls. Tot i que els sentits estan sempre interrelacionats, mai es dona un sentit sol, mai està aïllat. Sempre intervenen un, més o tots, i si el volem aïllar és una qüestió de concentració i per què volem. En la diapositiva és una escultura de l'Henry Moore, de bronze, la qual cosa a l'exposició de diumenge passat en el Mariscal, que com que havíem vist les lletres de Barcino del Brossa en el barri gòtic de Barcelona, que són de bronze i d'alumini, que tenen sons diferents, en les lletres d'en Mariscal, que era com un tòtem de lletres, una cosa tan divertida, doncs el primer que vam mirar era de quin material estaven fetes, que n'hi havia, que eren metàl·liques, és clar, perquè allà no ens ho van deixar tocar nosaltres, però amb els mils de gent que hi ha passat, si ho toquen, com que grapegen, no, les lletres segurament que ja no estarien com estan. En canvi, una de les coses que van fer en tocar aquestes lletres monumentals, enormes, que ens van explicar el contingut d'elles i el perquè, que va estar molt bé, doncs una de les coses que vam fer era saber el material en què estava fet, cosa que està fent aquí la Maria del Mar, explicant, sabent el que era el bronze, vam explicar abans que era el bronze, per diferenciar de l'altra peça de l'Henry Moore, que era feta en marbre, en pedra, vull dir, que donava un altre tacte, un altre so. El tacte que sovint ens ve associada a la pell, perquè el tacte és a tot el cos, i potser la manera de com veure que el tacte és a tot el cos és un pensant quan es fica en el mar, boom, tot, a dins. Llavors, un dius, el tacte és tot. El tacte, si no, com aquesta imatge que és preciosa, és de la galeria Maig, que ens la deixa per exhibir, perquè explica lo del tacte per no fer-se embolics. El tacte, doncs, el cos té diferents zones que té el tacte, que és més, percep més tot l'exterior que unes més que altres, i per tant és el cos el que percebeix, el receptor de tot el tacte. Però en el cas de la ceguesa hi ha una cosa molt important, i és que el tacte es recupera en la lectura del Braille, que són 6 punts, un altre dia ho explicarem, no Manel? Explicaràs tu?
Vull.
Quan vulgueu. Veurem doncs, que el tacte es recupera prenent una dimensió diferent, que és la dimensió cap al món de la comunicació escrita, la qual cosa permet entrar a tot el món escrit de qualsevol àrea, i posem-ho d'una forma poètica, doncs poder s'expressar si ets poeta o poetisa, però entra a través del Braille, s'entra a tot el món escrit. I llavors hi ha els altres sistemes dels ordinadors parlats, els que transcriuen, els que tradueixen, infinites coses que també estan a l'escola. Objectiu de les arts plàstiques. Aquests no estan a cap disseny curricular, és una síntesi de tots les quantes reformes hem patit, Roser, ja anem 4, 5 o 7 reformes, però els objectius no canvien mai. Per tant, una síntesi de tots els objectius aquests de l'art seria fomentar la curiositat, que deia l'Argan, deia ser curiós és un gran ofici, l'inquietud indispensable per qualsevol aprenentatge. I això és molt important. Estimular el plaer de comprendre, de conèixer i d'aprendre, i retrobar el sentit lúdic de la feina. Que això s'ha de dir que va en progressió geomètrica cap avall. O sigui que els mestres sou els que us toca portar la torxa perquè sigui. Un altre seria conèixer els continguts de les arts plàstiques tant en la participació activa com amb la comprensió significativa, i que continuaríem amb la part de valoració, que és exactament el mateix que he dit abans, però en forma de quadre sinòptic, és el mateix, dit amb altres paraules, i ampliant una mica i aprofundint, o sigui, cada vegada aprofundint més per agafar la responsabilitat que us tocarà a vosaltres, que sou els que tindreu els ciutadans del segle XXI, que com que tot va canviant en progressió no geomètrica, sinó en progressió cibernètica, hem d'estar alerta avui per estar alerta que el d'avui alerta perquè és això de la curiositat, demà ens servirà, demà passat també, però el següent ja no sabem. Per tant, si no teniu curiositat, si no esteu alerta, allò de ja no es perd el tren, ja no sé si es perd el satèl·lit. Anem a veure unes propostes educatives. Són recorreguts possibles, aquests són uns, i aniré de pressa perquè són les diapositives de coses que jo que he viscut, però com ara es treballa per projectes i per tant el cost podria ser un projecte que dura una setmana, 15 dies, un mes o 3 mesos, doncs aquí quan dic el cost podria entrar tot el que vulgueu. L'entorn pròxim, que seria tot el del barri, l'entorn dins o l'entorn, la relació de dins i fora, l'escola per a dins, que podrien ser el coneixement dels espais, com els dibuixen els nens, que aquest és una meravella de saber de com els veuen i com els poden representar. Pels nens invidents això és absolutament necessari, que de partir d'una maqueta, perquè les representacions planes, i jo en tinc experiència, és difícil de fer la transcripció plana, però amb les maquetes en 3 dimensions, sí. Les festes populars, que és un dels temes molt recurrents perquè fa servir tothom, i en el context cultural, i ara passaré unes imatges de pressa, perquè els que estan escrits aquí els veurem ara amb la imatge corresponent de cada un d'aquests àmbits, dels museus, exposicions i el patrimoni artístic. I com que els veurem, no els llegim. El cos, que aquí també podria ser el treball de llarguíssim de les possibilitats que hi ha, però per nosaltres el cos i amb els nens vidents i els nens integrats, i ara aquí ja no faig ni la diferència perquè considerem que els integrats i els nens de la classe és un sol bloc. El que un ha de fer i ha d'estar alerta és ajudar a que aquest bloc es pugui de veritat integrar. La paraula integrar vol dir això, estar junts. Passo perquè és l'entorn pròxim, això és la maqueta de l'escola, amb el modelat de cada un dels personatges, donant la volta, és l'aula d'expressió corporal. Tota també la part d'expressió, hi hauria d'haver una relació que en algunes escoles existeix però en altres no, una relació entre totes les arts a fi i efectes de fer una per educar la sensibilitat. No sempre, però puntualment sí. Activitats escolars, i ara torno a fer relació amb el cos, s'haurien d'aprofitar sempre doncs, per fer èmfasi a el que estem estudiant. Aquí, en aquest cas, he fet abans l'al·lusió de que un quan es fica en el mar, doncs un quan es fica a la piscina. Aquí es va de meravella fent una activitat que no és de plàstica, utilitzar-la després per estudiar el cos. Les festes populars, les que fem aquí a Catalunya, és el carn. Després, en el Museu Etnològic, tornaré a parlar, mireu la imatge de la màscara, que per cert és el sentit de... No ho puc explicar avui perquè no hi ha temps. Festes populars aquí o allà on sigui. En el Museu Etnològic, que aquí estan aprenent objectes, instruments musicals, aquí és una caixa de música de la Índia, però que amb una altra visita vam fer tot el de les màscares per poder explicar les màscares del carnaval i entenguessin el sentit de la màscara, què representava la màscara aquí en el carnaval i per què, però que era una màscara amb altres cultures. Llavors d'aquesta manera ampliem molt més el coneixement i no queda evanescente o així més... que té molt més valor si saben l'origen i el per què. Visiten el Museu Nacional d'Art del Manac, aquests són una mica més grans, perquè és una recerca. Quan és una recerca demanem voluntaris per fer-los unes preguntes per veure quin és l'estat de la comprensió de les peces que ensenyem i llavors sabem exactament el número de peces, què és el que han comprès més, què menys. Llavors aquesta és una tasca important i sempre som voluntaris per respondre aquestes preguntes. Igualment que en el Museu d'Art Contemporani també és una persona gran en el que hi vam anar amb les de l'associació, és la Pili en la imatge. Sí. Ah, deixa'm acabar, que són 3. Passo més de pressa. La Fundació Miró, el Museu de Ciències Naturals i la seva representació, l'exposició de l'Henry Moore 10 anys després, el barri gòtic de Barcelona amb la maqueta que us deia, amb la ubicació, ara no tinc el punt làser, però la façana de la catedral i la plaça del Rei està a l'esquerra de la imatge. Ara hem fet una visita per veure les escultures que hi ha aquí i per la qual permet conèixer els espais. Hi ha tota una metodologia que explicaré després. Això és el patrimoni cultural. L'anterior patrimoni cultural, que és el barri gòtic, el Parc Güell, la Pedrera. I ara us vaig a posar un exemple de metodologia que serveix per, canviant el protocol, la podem utilitzar per moltíssimes coses. I és la integració. Aquests són nens, adolescents els que hi van, però amb vosaltres hi hem anat com 5 vegades, Manel, amb les visites culturals, sobretot Gaudí, en l'any Gaudí, va tenir, crec que vam resseguir Gaudí de dalt a baix, absolutament tot el que ens van deixar tocar, amb maqueta o sense, que ens vam inventar diferents estratègies, que és el que hem de fer sovint. A la dreta de la imatge estan medint les escultures de la sala hipòstila, que la imatge de l'esquerra són les columnes que es veuen. Llavors ja, evidentment, ja explicaré la metodologia, el context en el qual es troben. I ara anem a veure, el leitmotiv de la visita era saber per què el drac surt aigua del drac. Llavors la visita era conèixer el recorregut de l'aigua tal com l'havia pensat Gaudí. No ho explico perquè si no, en una altra ocasió. Els objectius és apropar i promoure la comprensió de l'obra arquitectònica de Gaudí a persones cegues, perquè en aquesta visita sí que van ser persones cegues, perquè si anem amb nens integrats hem de fer un altre protocol que no és aquest, perquè amb 30 nens que ells veuen, perquè jo com ara quan us miro a vosaltres veig la primera fila buides i veig que hi ha molta gent allà i no cal que miri, ho veig. El Parc Güell passa el mateix. Quan pugen les escales ja veuen que hi ha les columnes a dalt. Una persona cega, si no pugem fins a dalt i veiem les columnes, encara que li expliquem que hi són, per saber que hi són, ho poden llegir, us poden quedar a casa i poden saber com està construït el Parc Güell. I una altra cosa és que anem caminant i veiem exactament on és. Per tant, en aquesta visita vam fer tot el recorregut de l'aigua, que és realment interessant, senzill i molt comprensible. Un altre objectiu seria estudiar el reconeixement de les formes arquitectòniques i l'orientació a l'espai, que això és molt important de saber com repetir o saber a on són les coses, és a dir, com està construït l'espai per saber amb acompanyament. No sé si sols és difícil perquè a part dels turistes que són moltíssims i que costa de caminar, en general hi anem acompanyats perquè és senzillament perquè és més pràctic. Ara moltes filosofies no puc fer, és més pràctic, Manel? Uh-huh. Llavors tu pots donar la teva opinió. Uh-huh. I un tercer objectiu seria conèixer l'obra de Gaudí, però reclamant que aquesta visita que l'havíem pensat pels cecs és interessant també de fer-la per tothom, perquè és una manera de conèixer el Parc Güell d'una manera sintetitzada, perquè és enorme i és impossible de recórrer-lo tot. En canvi, d'aquesta manera tenen una idea concreta i, diguem, molt pensada per Gaudí, i que ells en poden disfrutar i saber les coses, el per què hi són. I ara aquí aniré una mica ràpid. Sapigueu que la columna de la dreta doncs serveix per anar per visitar qualsevol cosa, perquè si diguem el tema d'estudi, aquí és el Parc Güell, però podria ser l'escultura Miró com a artista. La dimensió perceptual, els sentits, en el Parc Güell és evident que ens intervenen tots els sentits. A la Fundació Miró també, perquè hi ha tot l'espai de verd que podríem percebre el verd. i un espai que no n'hi ha, com Santa Maria del Mar, d'on sentim l'olor del barri de Santa Maria del Mar, que potser, com que s'hi han posat tants bars, doncs sentim olor de tapes. Doncs expliquem que se sent olor de tapes perquè Santa Maria del Mar s'ha fet turístic i ara el que és això. Si entrem doncs, a dins i segons si no hi ha cap concert i deixen que se sent olor de les espelmes, quan eren espelmes de cera. Ara, com que hi tiren aquella moneda i surt una llumeta, pels carrers en el sant que sigui, doncs ja no fa olor de cera. Les esglésies feien olor d'església i els cines també fan olor, abans feien olor de cine, després feien olor d'ambientador i ara no fan olor de res perquè ja estan...
De crispetes.
Ara de crispetes, oh, per favor, sí. Sí, bé, doncs això de les olors. I per què ho deia? Ah, sí, que en la percepció aquesta de l'entorn, que els entorns, utilitzem els sentits, però l'exploració, utilitzem els sentits, però perquè en la dimensió...
Però hem d'anar acabant.
Sí, ja estic, és l'última diapo. Bueno, hi ha la dimensió conceptual, que és el kit de saber de mirar què, de saber de gaudir què, i després la dimensió apreciativa, que és el coneixement intuïtiu que han tingut les persones que l'han visitat, sense anar més enllà, eh? I llavors, aquí ara sí que m'agradaria llegir això, perquè com que en Manel n'ha fet al·lusió, i és que la integració social de les persones amb alguna discapacitat exigeix la implicació, col·laboració i participació de tots els ministeris i administracions, especialment les administracions que són les que tenen la veu i el vot i els euros, diguem, tant europeus com estatals i autonòmics i locals, i les organitzacions i les persones, per què? Oh, que tenen a persones amb discapacitats, i que s'ha d'implicar tothom, així com les empreses que donen llocs de treball, els sindicats que els reclamen, les ONG que ajuden, així com els medis de comunicació, que avui els tenim presents aquí, i sobretot el que formem tots plegats, que és la societat, que puguem de veritat tenir una integració que sigui una integració, que sigui.
Moltes gràcies.
Em penso res més. Com s'apaga?
Deixa que al mig, en tot cas.
Bé, moltes gràcies per la vostra assistència. Hi ha alguna pregunta que vulgueu fer?
Podeu enviar-les per al mail.
També.
L'he tret. Va. Bé, no sé, doncs, Anna. I el d'en Manel. Donem el mail
a
les preguntes que vols.
Veieu que hi ha molta feina feta, i que hi ha gent doncs, que lluita per la integració i des de l'art, que hi ha molta gent que farà doncs, la menció de visual i plàstica. Jo quan la doctora Rosa Joanola me va invitar a fer el tema de la doctora Raquera de Cost, i va explicar doncs, tota la seva trajectòria i cap on m'entrenava, doncs em va interessar moltíssim i cap aquí és on estic portant el meu estudi. I a partir de tot això, doncs, la intenció és fer una proposta en la Setmana de Temps de Flors en el Pati de les Àguiles del Pati de les Àguiles que tenim aquí davant de la facultat, amb una proposta multisensorial partint d'un disseny basat en l'accessibilitat. Sabem que ells han arribat fins aquí, ara ens toca a nosaltres doncs, portar-ho endavant i de cares no només a l'escola sinó també a la societat i a la ciutat de Girona doncs, farem una proposta en la qual la gent amb els ulls tapats podrà fer recorreguts i tocar les flors, olorar les flors, viure les flors d'una manera diferent, no només des de la visió. Llavors estem invitats a venir i a participar, inclús segurament necessitarem voluntaris, per tant si algú vol participar-hi ens ho pot dir.
No tingueu por que no vull fer un discurs ara, només de veritat, perquè no és hora ni de setmana ni d'hora de Nadal. No, només sí que volia dir que jo penso que he tingut un privilegi de poder sentir unes informacions d'unes persones que ens van arribar amb molta vivència. És un privilegi per vosaltres i per mi, vull dir que m'ho heu de fer com una responsabilitat, això. I crec que ho fareu perquè us he vist les cares i les actituds i crec que ho fareu i que també crec que ens veurem tot en aquest dia preparant aquest temps de flors tal com ha dit l'Anna. Nosaltres fa temps que demanem, ja havíem demanat a la Rosa que vingués, que ens semblava que la formació de mestres no podia estar sense donar aquest tipus d'informació que s'ha donat avui. Avui ho hem fet més concret, ha vingut el Manel i el conjunt ha quedat, doncs, la veritat, molt ben explicat. I crec que penso que hem complert amb un repte, que és que la formació de mestres i concretament la nostra àrea s'ha de donar un tipus de cultura com que nosaltres hem de saber tractar les discapacitats i que hem d'entendre el que se'ns ha explicat avui. Però hi ha moltes coses a fer, hi ha això que diu, doncs, per exemple, el Manel, que ell s'ha de barallar amb molts estaments de la comunitat i que si ho fa ell, que és del col·lectiu, però si ho fem el grup de col·lectiu de mestres i formació de mestres, segur que tots plegats, Manel, fem
molt
més
millor,
pinya
molt millor.
I fem més força. Sí. Llavors jo el que us voldria és d'alguna manera incentivar que fóssiu ciutadans actius, participatius. La societat és la que nosaltres construirem i si es logren unes millores serà perquè nosaltres som crítics i nosaltres ens impliquem. Només això, val? Doncs bon cap de setmana i gràcies.